Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'Ajuntament i la Fundació Habitat 3 han engegat l'operatiu per aconseguir 16 pisos buits per destinar-los al lloguer per a persones amb vulnerabilitat residencial. El programa està adreçat a propietaris, a qui se'ls oferirà la possibilitat de reformar l'immoble, així com la garantia de pagament i el retorn en bon estat. Per parlar d'aquesta campanya de pisos buits, avui hem convidat a la Natàlia Martínez, que és responsable de suport a entitats i àrea de captació d'habitatges d'Habitat 3. Natàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I la Susana Pellicer, tinent d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge. Susana, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingudes a les dues. D'entrada, aquesta és una campanya que està adreçada a propietaris, no?
Està adreçada a propietaris perquè el que volem és aconseguir habitatges que en aquests moments no es facin servir, i qui ens els pot proporcionar són els propietaris. Al final de tot, el que es pretén és aconseguir uns habitatges que puguin utilitzar persones del municipi que hi han d'anar a viure. És a dir, la campanya és perquè els propietaris coneguin el programa, però l'objectiu del programa és incrementar el parc d'habitatge social.
Susana, com sorgeix aquesta possibilitat, aquesta iniciativa?
Bé, nosaltres a principi de mandat vam fer un pla estratègic de l'habitatge que contempla, doncs, des de pagar ajuts socials, ajudar a pagar ajuts socials en el sentit d'habitatge, doncs, en promoça, bé, tota aquesta àrea, no? Llavors va sortir la possibilitat de dir, bueno, doncs, costa trobar pisos de lloguer, perquè la gent, ens fan falta pisos a preus raonables, perquè la gent li passen diverses coses. Hi ha gent que ha tingut males experiències amb impagats, que tens algú a casa teva, doncs, que no et paga el lloguer o que t'ho fan malbé, i després gent que potser no li fa falta, i gent que li fa mandra. Bé, hi ha tot un aspecte que creiem, després d'un estudi també que vam fer amb Habitat 3, que hi ha habitatge d'aquest que no es fa servir a Sant Cugat, i hem dit, doncs, a veure com ho podem fer. Per això hem contactat amb ells. Una mica la idea, tancant el cercle, és treballar amb Habitat 3 perquè ells fan la recerca d'aquest habitatge. Després, també, ara ho parlarem més en detall, si vols, però també fem arranjament d'aquest habitatge, i precisament aquests arranjaments també la fan entitats socials. O sigui que tanquem una mica el cercle, no, de per què i què, per qui van aquests habitatges i qui fa aquest arranjament. I donem una sèrie d'avantatges, com és doncs, un pagament, un cobrament segur, un contracte de 3 anys, etc. Per tant, és una crida a la gent que té habitatge i que no l'està fent servir en aquest moment.
És un model, és una fórmula que s'ha aplicat en algun altre municipi, que ja s'està fent i que, per tant, teníeu com a referència?
Doncs efectivament, sí. En aquests moments, juntament amb l'acord que tenim amb l'Ajuntament de Sant Cugat, estem treballant amb l'Ajuntament de Barcelona, que gestionem en aquests moments 250 habitatges dintre d'aquest model, en els que en 144 s'han fet arranjaments i aproximadament uns 60 s'han fet rehabilitacions més importants. Tenim un programa similar amb el Prat de Llobregat, amb Santa Coloma de Gramenet, amb Esplugues. És a dir, és un model que té l'avantatge de que posa a disposició habitatges que estarien tancats, i que, com deia la Susana, els arranjaments els fem amb empreses d'inserció, que per tant també s'està donant feina a persones amb especials dificultats d'accés al món laboral. I al final, doncs, aquests habitatges que no feien fruit a ningú, ni al propietari ni a ningú, perquè estaven tancats, doncs donen feina a aquestes persones i produeixen un increment amb la disposició del parc d'habitatge social que pot fer servir l'Ajuntament, que pot fer, doncs, serveis socials posar-los a disposició de persones que no podrien accedir al mercat de lloguer.
I Natàlia, els resultats que s'estan obtenint tant en el cas de Barcelona com el del Prat són resultats que us encoratgen a mantenir aquesta fórmula, no?, ara aquí a Sant Cugat?
Doncs sí, la veritat és que sí. 250 habitatges a Barcelona, 20 en aquests moments en el Prat, i amb l'expectativa de créixer fins a 20 més al llarg dels propers 2 anys. Persones que des de que accedeixen a l'habitatge doncs comencen a desenvolupar també un pla de recuperar l'autonomia i de vegades, doncs, també cercar vies d'incorporació al món laboral. doncs sí, sí que ens encoratgen a continuar amb aquest model i sobretot perquè pensem que aquests habitatges, si no, doncs estaria el que deia abans, no, no farien fruit a ningú, ni al propietari ni a les persones que després els poden necessitar. És una pena que un pis estigui, que no estigui sent utilitzat pel seu propòsit, no, que és que una família hi pugui viure.
Carme, digues. No, que pensava també que potser era important ressaltar que la col·laboració amb Habitat 3 va una miqueta més enllà també, i nosaltres com a Ajuntament ja tenim pisos socials i des de serveis socials ens va gestionant l'entrada i sortida d'aquestes persones per diferents necessitats, perquè han trobat un altre lloc per anar a viure, perquè hem millorat la situació, perquè hem pitjorat, etc. Però aquesta gestió, quan tinguem aquests 16 pisos, també la farà Habitat 3. Crec que també és important el fet de que no col·lapsem els serveis socials, no? Perquè aquesta feina del dia a dia, no? De mirar els habitatges, no? Els mobles que es fan malbé, el que es fa malbé, el que s'arregla, el que no, crec que això també té molta una experiència a Habitat 3, i és el que nosaltres també ens ha fet decidir per dir la cerca d'habitatge 8, l'arranjament d'habitatge, les avantatges pel propietari i després el seguiment d'aquestes persones que aniran des de serveis socials, perquè la llista fa de serveis socials, però la gestió de l'habitatge del dia a dia, doncs la farà Habitat 3, que té experiència en això.
Parlava, Susana, de 16 pisos ara mateix. Aquesta és d'entrada.
Aquest és l'objectiu.
Aquest és l'objectiu.
En 4 anys.
En 4 anys. Jo no sé si prèviament Natàlia a Habitat 3 fa un estudi, busca, cerca tot això per veure el parc d'habitatge.
Bueno, en aquests moments estem,
que hi pot haver disponible, no?
Estem amb l'expectativa de poder disposar d'algunes dades per fer un estudi dels pisos buits, que seria una manera també d'identificar quin és aquest parc d'habitatge buit a Sant Cugat. També es fan altres actuacions per anar a buscar propietaris que puguin tenir aquests habitatges, que seran doncs unes presentacions que anirem fent al llarg dels propers mesos amb diferents fòrums de la ciutat. Habitatge buit n'hi ha, la qüestió és una mica com trobar-ho. A tall del que ha dit Susana respecte al seguiment, sí que hem vist que la fórmula de fer un seguiment habitacional de la tinença de l'habitatge, de l'ús responsable dels subministraments, de la relació amb la comunitat, també és una de les altres potes d'èxit d'aquest model, que és que les famílies poden anar assolint una autonomia habitacional, però tenen un recolzament per part de l'equip social de la Fundació. A Habitat 3 som un equip pluridisciplinar, tenim juristes, arquitectes, experta en habitatge, que és la Carme Trilla, que és la nostra presidenta, jo mateixa doncs vinc del món immobiliari i de l'administració de finques, i després hi ha un equip d'educadors i de treballadors socials. Vull dir que aquest procés que deia la Susana, doncs, bueno, tenim l'equip de gent per poder-ho desenvolupar.
I aquest seguiment que es farà a les famílies, una mica la situació de que es troba l'habitatge, com es farà? D'una forma periòdica?
Sí, la previsió, o sigui, quan l'Ajuntament, quan Serveis Socials deriva a Habitat 3 una família per un habitatge que ja s'ha captat, és Serveis Socials qui diu quina família anirà a aquest habitatge, hi ha un contacte amb la família, se li explica el programa, les seves característiques, i es prepara el contracte de lloguer per entrar a l'habitatge, és a dir, els propietaris cedeixen temporalment l'ús de l'habitatge a Habitat 3 i a la seva vegada Habitat 3 fa el contracte de lloguer amb la família, i a partir d'aquí hi ha una previsió de seguiment, de visites periòdiques, de trobades amb la família i de converses telefòniques per anar fent aquest seguiment tant de l'habitatge com de la situació de la família vers la tinença de l'habitatge.
Una mica que el propietari contacti directament amb Habitat 3 és molt més còmode que no fer-ho, no, amb les persones que estan residint. Qualsevol problema, qualsevol cosa que passi, qualsevol cosa que es trenqui, qualsevol
És a dir, que feu d'intermediaris, sí. Mai no hi ha un contacte directe.
No som tan intermediaris, no? En el sentit de que no intermediem, sinó que som actors que assumim responsabilitats contractuals amb el propietari.
Si inclús el contracte el signa Habitat 3.
Som l'interlocutor del propietari i a la seva vegada som l'interlocutor del llogater. O sigui, no és estrictament una administració o una gestió d'intermediació, sinó que és una presa de responsabilitat responsabilitat davant del propietari per tot el que són les obligacions contractuals i davant del llogater. Són dues situacions jurídiques i dos conjunts d'obligacions al mateix temps. Mm-hmm.
Parlem de les condicions tant pel propietari del pis, mm-hmm, i també després pels que seran llogaters. Mm-hmm.
Doncs pel propietari del pis, en principi, en el cànon de cessió, que és l'equivalent al lloguer, dèiem que és un contracte de cessió temporal i, per tant, no parlem de lloguer, sinó que parlem de cànon, però bé, ser el mateix. Es pacta un cànon, diguéssim que moderat de mercat, com que s'estan buscant habitatges que en principi no tenen un ús, el que també i se li dona la possibilitat de la rehabilitació i del pagament garantit, doncs amb aquestes condicions, com que som uns bons llogaters, també intentem negociar unes condicions favorables del preu, però no deixa de ser un preu proper al preu de mercat. I està garantit. Per tant, el propietari sap que durant 3 anys, amb independència de que el llogater pogués pagar o no el seu lloguer, o que el llogater marxés durant un mes del pis, el propietari tindria garantit durant aquests 3 anys el lloguer. Si hi ha rehabilitació, hi ha un finançament en aquesta rehabilitació. El programa de l'Ajuntament, l'aposta de l'Ajuntament, permet que nosaltres puguem avançar el cost de les obres i després anar-li descomptant al propietari a poc. Per tant, el propietari no ha d'avançar els diners, i inclús hi ha un 20% de l'obra que va a fons perdut amb càrrec al programa. I també es fa una assegurança de l'habitatge, i nosaltres contraiem el compromís del retorn de l'habitatge amb condicions correctes. És a dir, pel propietari és un bon paquet. Jo he estat molts anys negociant lloguers i poder-li dir a un propietari que cobrarà sí o sí, que li retornarem l'habitatge correctament sí o sí, i que si hi ha un problema en l'habitatge, doncs ens en fem responsables, una entitat doncs que té una solvència i un prestigi, perquè també està, diríem, recolzada per l'Ajuntament, doncs és una capacitat de negociació important. Llavors, respecte als llogaters, pagaran un lloguer que serà adequat a les seves capacitats de pagament, als seus ingressos, és a dir, no pagaran en funció del que val el pis, sinó que pagaran en funció del que ells puguin pagar, com un percentatge dels ingressos que tenen, i aquest diferencial l'assoleix l'Ajuntament a través del programa. És a dir, ja, en aquest sentit també hi ha una aposta de, que dèiem abans, no?, ajuts directes en el lloguer. Doncs en aquí el cost de l'habitatge és més alt que el que paguen els llogaters, i aquest cost l'assumeix el programa.
De fet, això ja ho estem fent amb el lloguer normalitzat, com si diguéssim, no? Ja està ajudant a moltes famílies, doncs, amb un seguiment que fem, doncs, tant amb subministraments com en els propis lloguers. Però aquí és d'una manera com més organitzada, no? O sigui, aconseguim aquests pisos i aquests, jo crec que l'aposta de 550.000 euros és una aposta forta, no? Que a vegades diuen, no, és que l'Ajuntament de Sant Cuat i l'habitatge, doncs, bé, promocionat habitatge, ciutat d'habitatge, però aquesta aposta és per trobar aquests habitatges buits, per donar-li un ús, però qual cosa, el fet de si no estan llogats, els preus ja no seran tan alts com serien, i crec que el fet de que el 80% es compensi amb les quotes de lloguer i el 20% a fons perdut, també vol dir que tenim ganes de fer-ho, no? Que el propietari al final, doncs, no s'ha de preocupar d'aquestes coses, no? Sinó que l'Ajuntament està al darrere, no? Paga part d'aquestes costes, i després, doncs, Habitat3 posa la especialització, doncs, que potser tampoc hi ha molta gent que pugui fer aquest seguiment, no? Jo crec que nosaltres estem molt esperançats, contents. A vegades es diuen que les polítiques, a part de dir de veu, doncs, s'han de posar diners, i creiem que aquesta aposta anirà bé, no? Perquè ajudarà, doncs, a fer aflorar, doncs, aquests pisos. I possibilitar, doncs, que 16 famílies, i que es vagin repetint, com si diguéssim, doncs, tinguin una possibilitat, doncs, d'anar a un lloc que no sempre han de ser els 3 anys, eh? Vull dir, es fan els lloguers pels 3 anys, però l'habitatge potser pot, per una família, doncs, ho necessiten 8 mesos fins que s'arregli la situació X. Doncs després d'aquest canvi, pràcticament el propietari ni ho notarà, perquè ells el contacte el tindrà amb Habitat 3.
Està contemplat que hi pugui haver una pròrroga després d'aquests 3 anys, si cal?
Bueno, Això ho haurà de valorar l'Ajuntament un cop veiem els resultats del programa. Jo crec que no es descarta, el que passa que en aquests moments el que podem plantejar és aquest horitzó de 3 anys. Jo si em permets, volia afegir una cosa al respecte de que deia la Susana, de que a Sant Cugat hi ha habitatge social. És veritat, Sant Cugat és una població que des de fa temps ha fet una aposta per diguéssim, per la protecció oficial de lloguer, que això fa que tingui un parc d'habitatge de social de lloguer. Que l'avantatge que té també el programa en relació a això és la mixtura i el fet que les famílies que van anar a viure aquests habitatges estan escampades per l'entorn i no estem fent un edifici tot de situacions de lloguer social o de vulnerabilitat, sinó que estan escampades i interrelacionades amb
o sigui, que no es fan guetos, per entendre'ns.
Per nosaltres aquesta mixtura també és un dels avantatges del programa. De fet, el novembre de l'any passat vam fer una jornada sobre el model del programa i que va participar alguna persona també de l'Ajuntament de Sant Cugat, perquè precisament estàvem acabant de tancar la concreció de la col·laboració i és l'altre vessant, aquesta idea de que les situacions de vulnerabilitat no estan totes juntes, sinó que estan escampades arreu. Idealment, si féssim una carta als Reis, les persones que tenen un ajut de l'Ajuntament a la seva situació d'habitatge no s'haurien de diferenciar de les persones que no la tenen, no? Que estiguin vivint a casa seva, que estiguin tenint una relació correcta amb el seu entorn i que ningú no tingui per què saber que durant un temps aquesta família està tenint un recolzament o un suport.
Per recuperar un dels conceptes del començament, el de vulnerabilitat, ja ho diré.
És difícil de dir,
Vulnerabilitat residencial. Es pot entendre com a concepte general, però vist des de la vostra perspectiva, des de la perspectiva de programa, exactament què significa que una persona estigui en aquesta situació de vulnerabilitat residencial?
Doncs tradicionalment podríem estar parlant de situacions de persones i famílies que per les seves circumstàncies no poden accedir al mercat de lloguer o al mercat de residencial en general pels seus mitjans. I poden ser doncs, situacions que tinguin a veure amb situacions de discapacitat, de situacions a lo millor de...
Salut temporal,
de salut,
a vegades també.
Temporal,
econòmiques.
Situacions de persones que hagin tingut a lo millor qüestions d'addiccions, és a dir, tot un conjunt de persones que per aquestes característiques se'ls fa difícil. Què ha passat en els darrers anys? En els darrers anys el que ha passat és que hi ha hagut una crisi econòmica molt forta, que persones que en principi, famílies que no estaven en situació de vulnerabilitat residencial perquè tenien una feina, perquè tenien una llar, perquè tenien un desenvolupament ordinari, han vist troncada o han vist afectada seriosament aquesta viabilitat familiar, doncs perquè s'ha perdut la feina, perquè hi ha hagut una situació d'atur de llarga durada. Això ha afectat en general a moltes famílies arreu i especialment ha afectat a les famílies que ja ho estaven. És a dir, tenim potser situacions tradicionals de vulnerabilitat i aquestes situacions s'han vist agreujades per la crisi. Llavors han fet una família que en condicions normals estaria residint i no tindria un problema, el risc a perdre l'habitatge fa que estiguin també en una situació de vulnerabilitat residencial. I jo crec que s'adrecen amb aquest programa també una mixtura de situacions de famílies que el que necessiten és un recolzament temporal per recuperar aquesta capacitat de tornar a tenir un habitatge pels seus propis mitjans, que això seria més aquestes situacions d'emergència derivades de la crisi, juntament amb altres situacions que potser necessitaran un recolzament més a mig i llarg termini, i que això doncs, també per part de serveis socials de l'Ajuntament hi ha aquest mapa de necessitats de les famílies que s'espera que puguin accedir en el programa.
De fet, Carme, aquest fons social ha anat creixent. O sigui, de fet, ja tenim uns pisos destinats, que actualment en tenim 36 habitatges a Sant Cugat, que, per exemple, amb les obres noves que estem fent de promossa, hi ha un 2%, i ja ens el quedem. Ens el quedem en el sentit de tot és l'Ajuntament, però ens el quedem per aquest ús social. Actualment hi ha 36 habitatges d'aquest fons social i la idea és augmentar-ho, no, amb els 16 aquests al llarg de 3 anys. O sigui que és una manera de dèiem abans, donar una ajuda que normalment serà temporal, Que per l'experiència ens diu que normalment no hi ha ningú que es quedi els 3 anys. Tot això està com molt... No hi ha uns barems del que els recursos socials que té la família, com se pot sortir. Per això es fa aquest acompanyament també, no? Perquè la idea és que puguin sortir ràpid o més o menys ràpid, no? Perquè una altra persona, doncs, pugui, o una altra família amb les mateixes circumstàncies, doncs, s'hi pugui afegir. De fet, aquests 35 pisos ja els tenim.
En aquest sentit, el recolzament a les, diguéssim, possibilitats de la família i de les persones que estiguin en situació de treballar, d'aprofitar els recursos d'inserció laboral, que aquest és un acompanyament que també es fa. És a dir, el presentar a les famílies el mapa de recursos que tenen per la inserció laboral, si s'han de fer entrevistes o si s'han de fer cursos, doncs que tinguin aquesta informació i que puguin tenir un recolzament. És a dir, des d'Habitat 3 no fem la inserció laboral en el sentit de que no proveïm els cursos i no proveïm els recursos, però sí que fem aquesta presentació dels recursos disponibles i l'acompanyament a la família perquè pugui anar aprofitant aquests recursos amb l'objectiu que a mig termini doncs, pugui disposar d'uns ingressos que li permetin la sortida de l'habitatge que estava explicant a Susana.
Per tant, una iniciativa que hem de deixar clar, Susana, que és una més a més, que tot continuarà, diguem, la feina que ja s'està fent es continuarà fent pel que fa al lloguer social.
Sí, sí, el pla estratègic d'habitatge nosaltres el tirem endavant. Sempre anem buscant noves línies, no? Vam indagar que la possibilitat d'aquests pisos buits, doncs hem indagat aquesta línia. Per suposat, doncs se segueixen amb els lloguers socials, se segueix amb el fons social d'habitatge, doncs, amb un pis de promoció o fora. Ara hem aconseguit... a través de l'oferta que ens fa la Generalitat dels bancs que no paguen, bueno, de gent d'hipoteques que s'ho queden als bancs, hi ha un tant per cent que té dret la Generalitat i nosaltres som els primers, no?, els ajuntaments que podem fer doncs, una oferta, doncs en 2 anys hem aconseguit 2 pisos. Doncs també crec que hem d'estar sempre oberts, no?, a noves opcions. Aquesta és una opció nova, que encara que, bueno, deia, es fa a Barcelona, es fa a Hospitalet, es fa a altres llocs, però nova a la nostra ciutat, i hem d'anar sempre mirant a veure com podem aconseguir més habitatge. A ningú se li escapa doncs, que l'habitatge a Sant Cugat no és molt barat, o que ens diguéssim, Tampoc ho és a Barcelona, i a més tenen el problema, no?, dels pisos turístics. Per tant, jo crec que cada ciutat ha de buscar estratègies diferents que ajudin a la seva gent doncs, a poder-se quedar aquí i a poder tirar endavant a Sant Cugat.
És un complement a altres actuacions, i la innovació d'aquest programa potser és la coordinació de diferents aspectes, no? L'habitatge que està buit, que deixi d'estar buit, l'habitatge que està en males condicions, que pugui estar en bones condicions, que empreses d'inserció i persones que tenen dificultat d'accés al món laboral puguin participar, i que famílies amb necessitat d'habitatge doncs puguin tenir aquest habitatge i aquest seguiment. És una mica la innovació és potser totes aquestes coses juntes. No s'havien fet fins ara, i la voluntat és la de col·laborar i la de contribuir amb aquesta iniciativa a d'altres iniciatives que cada municipi doncs està també desenvolupant.
Molt bé, per últim, només recordar que un propietari que ens estigui escoltant i que tingui un pis buit s'ha d'adreçar directament a Habitat 3?
S'ha d'adreçar a l'oficina d'habitatge de Sant Cugat, a l'oficina local d'habitatge.
Molt bé, i a partir d'aquí ja començarà tot.
O el telèfon també, tenim un telèfon, 93 857 8910, 93 857 8910.
Nosaltres estem coordinats amb l'oficina d'habitatge, i de fet ens hi serem presencialment tan sovint com sigui necessari, i tant de bo tinguem de fixar inclús alguns dies específics d'estar, però el propietari es pot informar, i aleshores nosaltres ens posarem en contacte amb ell i mantindrem l'entrevista i anirem a veure el pis i farem la proposta.
Molt bé, doncs avui hem parlat d'aquesta campanya de pisos buits per intentar aprofundir en els detalls d'aquesta iniciativa que arriba a la ciutat de la mà de l'Ajuntament i Habitat 3. Susana i Natàlia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Us anem informant també, sí, perquè jo crec que això també, a part d'aquesta campanya inicial, també s'ha d'anar donant comptes dels pisos que aconseguim.
Ah, exacte.
Que vagi molt bé.
I celebrarem la consecució d'habitatges plegats.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies.